em passen 4 minuts de 2:15 sense repàs a les capçaleres digitals perquè se m'ha donat pressa des de l'estudi. Tenim també aquí amb nosaltres l'escriptora Marta Pessarrodona, que és guanyadora del Premi Nacional de Literatura d'enguany. Senyora Pessarrodona, bon dia.
Bon dia.
Sabem que publicarà aquest nou llibre que està preparant, podem avançar, a finals d'any. Es tracta d'un volum de contes inèdits, altres ja publicats, que es diu Quasi tots els contes. Per què aquest recull?
Per ordenar-ho, vull dir, perquè jo he publicat 2 volums de narracions i estan absolutament fora del mercat, tot això, doncs ara els aplego tots, més uns que he escrit aquests anys que van dels volums anteriors fins ara.
Tanca d'alguna manera una etapa professional aquest recull?
No, res, no obre un altre si un cas. Però vull dir, com que sempre, el millor és que és un conte per una revista i després no te'n recordes de ficar-lo en un llibre i tal, per això poso entre parèntesis quasi tots els contes. Perquè a més, la meva experiència és que sempre és mentida d'això, tots els contes. Els 2 volums de la Mercè Rodoreda que es diuen tots els contes no són tots els contes. Jo en tinc més que aquests. Vull dir, n'hi han d'altres que no s'han ficat en aquests 2 volums. S'han limitat a 22 contes. Posar-la que semblava de seda i la meva Cristina i d'altres contes. Bueno, doncs això no són tots els contes de la Rodoreda, perquè em va escriure Durant la guerra, que no estan allà, em va escriure D'infantils, que no estan allà, etc, etc, etc. I per tant, jo ja per curar-me amb salut dic quasi tots els contes.
Això els passa als escriptors, que escriuen tantes coses que al final no saben on paren? És habitual?
Sí, jo diria que sí.
Perquè clar, els periodistes a vegades escrivim molts articles que després ens és igual on van a parar, però clar, sí. Sembla que els escriptors tot el que facin no tingui un cert aura més d'immortalitat.
No, vull dir, també pot passar, no sé, jo crec que els fico tots els que tinc escrits fins ara, però a lo millor me n'he deixat algun, no sé, i a més el títol m'agradava, vull dir, ja està.
Vostè toca tots els gèneres, aquest serà un recull de contes, però si ens fixem en les obres recents publicades, l'any passat hi ha, per exemple, Animals i plantes, un llibre de poesia, i L'exili violeta, un assaig sobre l'exili de les intel·lectuals catalanes després de la Guerra Civil. Per tant, veiem que ja són contes i són obres molt diferents. Quin estat d'ànim fa que un escriptor passi d'un gènere a l'altre o d'un estil a l'altre?
No sé, jo, per exemple, amb la narració curta, amb el conte, diguem, però vull dir, dic narració curta perquè no es confongui, perquè per exemple desgraciadament no hi ha escrit cap conte infantil, posem per cas, i la gent quan diu conte sembla que tot és infantil, no? M'hi trobo bé, perquè el conte és bastant com la poesia. Jo el que em sento a mi mateixa és bàsicament poeta. Llavors el conte depèn molt de com el comences i com l'acabes, una mica com els poemes, no? I és condensat a la vegada, amb poques pàgines pots explicar bastantes coses, no? En canvi no m'ha temptat mai fins ara. No em nego mai a res, però fins ara no m'ha temptat mai escriure una novel·la.
Com és el procés de creació? És a dir, hi ha el que es diu el típic full blanc i aquí ha de sortir alguna cosa o no? O bé primer una observació, una idea i a partir d'allà es va gestant?
No, jo no he tingut mai problema amb el full en blanc o la pantalla en blanc, perquè quan em poso a escriure ja fa dies que ho tinc pensat, no?
Sí.
Aquest és el meu sistema, però no vol dir que sigui el sistema. Potser hi ha qui li agrada posar-se davant això de la pàgina en blanc i a veure què surt, no? Però en el meu cas no. Vull dir, generalment ja ho tinc pensat. Per mi tenen molta importància els títols. Si tinc títol ja gairebé ja tinc el poema o ja tinc el conte o el que sigui, o l'article, no? Però primer començo pel títol. El títol és el que m'orienta. Això no vol dir que al final el canviï, no?
És a dir, primer hi ha aquest concepte que es vol explicar i després ve tot el desenvolupament.
Sí.
I pel que fa al contingut, als temes, sempre es diu que un escriptor té uns temes, no sé si això és veritat, però diuen aquest escriptor té aquests temes que el caracteritzen. Si ho hagués de definir, a quins temes la caracteritzen a vostè?
No ho sé, suposo que com que soc poeta, suposo que és bastant partint de, i poeta lírica, és bastant partint de l'experiència personal, no? Suposo. No ho sé. Això ho sap millor el lector o la lectora que el propi autor o autora, no?
Creu que, per exemple, la religiositat té algun efecte sobre, o l'espiritualitat, diguem-ne, sobre el que vostè fa?
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Sí, sí, absolutament.
Què representa per vostè? Perquè vostè, de fet, sovint ha expressat admiració per diverses religions, on, per exemple, recordo una vegada que vam anar a casa seva i vam veure que tenia símbols de diverses religions. Això sí. És una cosa molt curiosa.
Sí.
Què simbolitza per vostè?
No tant religions, jo tinc molt respecte per les fes. O sigui, sempre que no siguin perjudicials.
Sí.
O sigui, quan hi ha una ablació, acabarà ens maleïda la fe, no? O el que sigui, no? El que fa mal, vull dir... però diria gairebé un poema d'un romàntic castellà, no? Becker, jo tengo algo divino aquí dentro, no? Vull dir, no sé, jo penso que hi ha una dimensió espiritual en l'ésser humà que es canalitza amb una religió o no, vull dir, no cal. Jo, més que símbols religiosos, a casa tinc símbols gairebé diria històrics, no? Tinc una senyera posada eternament. Tinc...
Eternament?
Sí, des de l'any passat, el 7 de juliol. No l'he tret encara.
El pensa treure algun dia?
No.
O...
No? No, bueno, sí.
A quin
no
dia?
No sé, el dia que Catalunya sigui independent.
Aquell dia
no caldrà.
No caldrà la bandera. És interessant.
Abans parlàvem de l'Exili Violeta, una de les seves obres, que té un fort component feminista, i de fet, si ens fixem en la seva trajectòria, vostè ha traduït autores com Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Doris Lessing, entre d'altres. Són escriptores amb trets feministes importants.
No, i aquest any s'acaba de publicar una obra bàsica dintre del feminisme, que és Les tres guineres de la Virginia Woolf. I dic, una traducció de la qual n'estic força contenta, perquè traduir la Woolf sempre és molt difícil, i una Woolf escrita l'any 38, que vol dir que ella es va suïcidar el 41, vol dir que era el final de la seva vida, de la seva carrera. Per tant, és una Woolf quintessenciada, no? I llavors m'ha estat difícil traduir-ho, però estic contenta del resultat, i és un llibre que recomano, no perquè l'hagi traduït jo, però recomano absolutament a tothom, i que fa una certa pena pensar que coses que diu encara no s'han resolt, no?
De fet, vostè té una relació bastant forta amb Virginia Woolf, perquè...
Fortíssima.
D'on ve aquesta admiració?
Jo
aquesta...
sempre dic que és la meva professora d'anglès, vull dir, no sé, ve de que l'admiro, i però és una cosa antiquíssima. La meva constància amb la Virginia Woolf va començar l'any 72, o sigui que fa molts anys, i de fet, per l'any que ve segurament publicaré un llibre sobre ella.
I què hi dirà aquest llibre? Quin tipus de repàs serà?
Es pot
serà?
Dir moltes coses. Home, la meva relació personal, jo he acabat sent un especialista en Virginia Woolf, i un especialista reconeguda internacionalment, més que aquí, no?
Sí.
Doncs no sé, faig una mena de summing up, que es diu en anglès, no? Una mena de recol·lectar, no? Perquè a més sempre jo penso que hi ha noves promocions, no? Jo vaig fer una exposició a Barcelona que va tenir molt èxit el 86, el grup de Bloomsbury, que era el grup intel·lectual anglès que pertanyia a ella, i de fet el llibre serà sobre ella i sobre el grup de Bloomsbury, que hi ha el Foster, el novel·lista, el Maynard Keynes, l'economista, vull dir que és un grup molt atractiu i tal. Però és que ara hi ha noves generacions que no són les del 86, no? I penso que no està mal explicar-li.
Són autores, també Virginia Woolf, com les anteriors que hem citat, que tenen un fort component feminista. Sí. Creu que encara avui cal reivindicar el paper de les dones a la cultura?
I tant, absolutament. Per això dic que em fa una mica de pena el Tres Guinees, perquè es va publicar el 39, em sembla, el Tres Guinees. Però bé, la Woolf ho va escriure el 38. Contra el que ella tira, encara s'ha de lluitar per això. Jo sóc feminista encara, vull dir.
I la literatura feminista ha perdut pes al llarg dels anys?
No.
Quina seria la seva valoració del corrent literari en l'actualitat?
No, vull dir, no ha perdut en absolut, no. Bona, seria bona. La meva valoració actual és bona, vull dir. I a més hi ha ingenuïtats en les quals ja no cauen ni els homes, no? Vull dir, només se m'han caure certs canals de televisió, aquell discurs economista, només homes, no sé què. Tampoc estic tan pel tant per cent. però realment és que no perden ni un minut pensant que també hi pot haver-hi, no sé, fulana de tal o el que sigui.
Pot ser que potser a vegades els dones els costi més allò que en diuen vendre fum, és a dir, vendre's a si mateixes, dir, no, és que jo sóc l'especialista número 1. Això a vegades dona la sensació que els homes ho fan millor.
Sí, però és una cosa que, per exemple, doncs, com a feminista dic que els homes aprenguin a no vendre fum. L'ensenyament, diguem, del feminisme pot ser d'aquesta manera també, de dir, bé, doncs aquests valors estan bé de les dones, doncs els adopto jo també, no?
I en el món de la cultura vostè hi percep una distinció entre homes i dones? Encara hi ha alguna barrera? Sembla que la cultura passi menys.
Tu mateix agafa, sí, les institucions culturals oficials que hi ha en aquest país, quantes dones les dirigeixen?
Ara no em penso, no se m'acudeix cap, a veure, no. Clar, no.
Però és una qüestió dels càrrecs, o és, també s'ha parlat?
També els càrrecs els reparteixen més entre homes actualment. Absolutament.
Esclar, però això no deixen de ser polítics, no? Però sí, després la gent que fa coses, aquí, també hi és el component masclista de la societat?
I tant. Amb això encara val el que deia informalment la Maria Aurèlia Campany, deia, i que deia masclisme, jo dic machisme, perquè jo crec que el terme ve, més aviat ve de macho style, que ho va adoptar el Hemingway, que li agradaven aquesta bajanada dels toros i aquestes coses, i el macho style, no? I ho va imposar. I per tant jo ho catalanitzo, però dic machisme. Però bueno, machisme o masclisme, deia, a Catalunya n'hi ha tant com a qualsevol lloc d'Espanya. El que passa que Catalunya no és de pizza morena, no és de paso doble, no? Vull dir, és un machisme diferent, més refinadet, diguem, que l'andalús, posem per cas, no? Però és igual. Igual, absolutament.
I això és cultural, és a dir, això ve de...
Sí, bueno, ja dic, s'ha millorat molt, s'ha millorat molt. Ja vam veure l'escàndol que hi va haver quan no sé qui es va ficar amb la ministra aquesta, la Leire Pagín i tot, vull dir, hi ha coses que avui dia ja, dius, són infumables.
Però curiosament, a vegades després es fiquen en la porta i aquí no passa res, no? A vegades estem girant una mica
Sí.
I bé, pel que fa al que és la literatura catalana, pròpiament,
sí.
Com ho veu ara mateix, la literatura catalana?
Jo la veig molt bé.
Sí? Estem en un bon moment, ara?
Jo crec que sí.
Quins autors em destacaria vostè?
No,
que...
No? No te'n destacaré cap, no? Perquè si...
No té a la...
Un, no.
Home, però la si tauleta destaco... de nit en tindrà
no,
algun.
No, en tinc molts, però vull dir, no vull aquestes manifestacions, saps? Perquè si en dius un, t'has deixat l'altre, no sé què. Vull dir, això ho han de fer els crítics, no ho hem de fer les escriptores.
Ah, però a nivell personal, ara mateix no s'ha capficat amb ningú.
És que ara mateix estic corregint un llibre de filosofia que he traduït. Estic fent la versió moderna de la Isabel de Benguena, una clàssica catalana, no? Que la de Jos. Les escriptores professionals i els escriptors, òbviament, som els que menys llegim per gust. Vull dir, llegeixes perquè necessites per lo que estàs fent, no? Jo recentment vaig estar llegint David Hume, el filòsof, no? Perquè em va sortir amb aquest llibre que traduïa i bueno, vaig pensar, ostres, fa temps que no llegies Hume, i estan llegint Hume, que és fantàstic, per cert.
De fet, vostè, com bé diu, té una faceta de traductora i...
Sí, m'agrada molt traduir.
Sí.
Que...
N'ha après a escriure traduint, creu?
Segur. Mira, com que jo el que em sento bàsicament és lectora, aleshores el traductor o la traductora és bàsicament una lectora privilegiada, ho entens? O sigui, sempre quan llegim, traduïm, perquè llegim, passem del codi de l'autor o de l'autora al nostre propi codi. És que traduir, doncs, és encara més, perquè toques paraula per paraula, no? Mm-hmm. I per això m'agrada molt traduir.
I ha viscut a d'altres països, de fet, Alemanya, per exemple, Anglaterra, també?
Ui, tant, més que res.
Més que res a Anglaterra.
Ja està 2 anys ensenyant a la Universitat de Nottingham.
I ensenyant alguna cosa relacionada amb Virginia Woolf?
No, fa molts anys. No, que va, era lectora d'espanyol.
Uh-huh. I d'aquesta experiència internacional, si em fa la comparació amb el món de la cultura britànic, anglès, alemany i aquí, què li sembla? Es viu la cultura d'una manera diferent a fora? Perquè a vegades dona la sensació que aquí no l'acabem de viure molt.
Sí i no. Sí i no, però és que no et pots comparar, perquè vull dir, la tradició que té un escriptor anglès a la que té de continuïtat, no? O sigui, no d'anys, perquè en definitiva són els mateixos, i al contrari, per exemple, respecte a l'Alemanya, a veure, quan Goethe el 18 es posava a escriure amb ambició literària, la llengua alemanya tenia la seva edat, o sigui, en el fons tenim més passat literari nosaltres que els alemanys. Això quan ho dius a Alemanya tothom es posa com un gat penjant l'aire, no? Però és veritat, vull dir, va així. O sigui que nosaltres de tradició estem magníficament bé, però tenim aquests tancs, que és el 1213, vull dir, jo crec que el gran tanc de Catalunya és el 1213, no? La pèrdua de la batalla de Muret. Després tenim el 1714, tenim el franquisme, vull dir, hem tingut molts, jo mateixa vaig haver de, quan vaig decidir ser escriptora catalana, em vaig comprar la gramàtica del Fabre i me la vaig llegir 7 vegades, perquè no en sabia, senzillament, i escriure amb regularitat en català em va costar.
Per tant, a tot aquest passat històric, creu que ha deixat un deix, una càrrega que encara es plasma en la cultura?
Home, sempre és important tenir darrere alguna cosa, no? Això precisament jo com a poeta, tot d'una, un dia em vaig gairebé agafar un ensurt, perquè em vaig adonar que darrere meu, que haguessin passat a la història, pràcticament només hi havia 3 dones, que eren la Maria Antònia, la Caterina Albert, jo em nego a dir-li Víctor Català, Caterina Albert, que també va escriure poesia molt bona i que no sé què passa amb tanta càtedra de literatura, de filologia catalana, i que està totalment oblidat això, però bueno, què hi farem. La Maria Antònia Salvà, la mallorquina, i després hi ha la Clementina Arderiu, la Rosa Leveroni, i després pràcticament ja venia jo, i vaig pensar, ostres, menys mal que quan vas decidir ser poeta catalana no te'n vas adonar d'això, perquè si no potser hagués dit quina por, no? Si n'hi ha tan poques potser no m'hi puc ficar, però bueno, com que era una cosa, diguem, vocacional, doncs no em vaig adonar.
Vostè resigna una mica que la cultura, la catalana més de fet, sigui una cosa minoritària? O sigui, li sembla bé o no?
És que no és... La cultura sempre és minoritària, a veure, no ens enganyem.
Sí.
Tu creus que aquests que han estat trencant vidres per Birmingham i etc. són molt cultes? No, perquè si ets culta no et dediques a trencar vidres. Aquesta és una altra cosa, no? O sigui que la cultura, 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 seriosa, sempre és minoritària. Vull dir, es tracta de que s'estengui al màxim i que el to mig sigui bo, no?
Vostè va rebre el Premi Nacional de Literatura aquest any, i en el seu moment, en el moment de rebre'l, va dir que preferia no anar a buscar els premis per no barrar el pas a nous escriptors.
Sí.
En aquest sentit, creu que hi ha renovació generacional d'escriptors en la literatura?
Sí. No, vull dir, la meva posició de no presentar-me premis, a mi, jo només puc guanyar premis tipus nacional, perquè no em presento mai a cap premi. Des del moment que jo vaig publicar el meu primer llibre, ja vaig pensar que ja aniria fent, i com que sempre doncs els vaig publicant, doncs perquè m'he de presentar. O sigui, això sí que trobo que la cultura catalana està massa basada en els premis, i això em sembla un defecte.
És a dir,
un defecte, perquè jo soc jurat de premis i sé el que passa, no? I em sembla un defecte, i em sembla un defecte, no sé, a la meva edat em semblaria ridícul presentar-me a premis.
És una dinàmica.
Hi ha gent de la meva edat que s'hi presenta, eh?
Sí.
Mira, cadascú fa el que vol. Jo vull dir, no, tampoc ho critico tant. Vull dir, la meva posició ha estat aquesta. I mira.
Però la dinàmica li sembla negativa, la d'anar fent a base de premis?
Sí.
Creu que s'hauria de canviar?
No, home, i tant. Perquè hi ha la pressió de l'editor, bueno, si te n'expliqués.
No. Per tant, des de les institucions
oficials... Mira, jo l'any 72 vaig ser secretària del Premi Biblioteca Breve, que en aquell moment era important, ara ja no ho és tant, però encara té el seu d'això, secretària sense vot i va guanyar la novel·la que jo havia llegit i jo no tenia vot perquè ningú l'havia llegit del jurat, però hi van haver-hi unes coses rares i jo que l'havia llegit i m'agradava una novel·la d'una cubana, la Nivaria Tejera, doncs va guanyar aquella, vol dir que me crec poca cosa en els premis.
I de fet, més enllà, però, del Premi Nacional, ara també té una biblioteca, el seu nom, allà on
més,
viu.
Més important que el Premi Nacional.
Sí, eh?
Sí, sí.
Biblioteca, li fa molta il·lusió una biblioteca
home,
amb el seu nom?
Home, vull dir, això sembla que només passa amb els de La Roja, que els fan estadis amb el seu nom, no? De viva, que et facin una biblioteca amb el teu nom, és un gran honor i estic molt contenta.
A Mirasol, on vostè viu.
Sí, però bueno, vull dir, sí, suposo que això ha comptat, però no tant, vull dir...
En general està satisfet amb el reconeixement que creu que se li ha donat?
Sí, sí, sí. Al contrari, a mi els reconeixements em fan por.
Per què?
Perquè et pots adormir una mica en els gaurers i no tinc ganes de moment de dormir-me.
Li fa por entrar en un circuit una mica oficialista, en aquest sentit?
Sí, absolutament. He procurat sempre no entrar-hi.
Millor estar a distància, veure les coses.
A mi el que m'agrada és trobar-me bé amb mi mateix, fer coses que m'agraden i ja està.
I ho ha aconseguit de moment, creu?
Bàsicament sí, bàsicament sí.
És difícil per un escriptor.
Bàsicament, però és difícil, sí, tu ho has dit.
Doncs senyora Marta Pessarrodona, moltes gràcies per ser aquí aquest matí amb nosaltres i la deixem marxar, com sembla que té una mica de pressa.
Sí, no, és que m'han de venir a casa i d'això.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, fins la propera. Nosaltres tornem d'aquí un parell de minuts.